A Catalunya Ràdio, Estiu de Gràcia.
Doncs marxem al cine i ho fem per veure una de les primeres pel·lícules que s'ha estrenat després del confinament. Es diu Superagente McKay, és una comèdia d'acció que explica la vida d'un policia de Carabanchel que viu un gir de 180 graus quan el destinen a Estepona, a la Costa del Sol. I quan arriba a Estepona es troba un personatge realment curiós, que es diu Willy, protagonitzat per Jordi Sánchez, que tenim al telèfon. Jordi, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé. Escolta, primer, abans de tot, ahir vaig veure la peli i al marge que em va semblar superdivertida i tot plegat, però us veia passejant per Estepona i pensava, per què aquesta gent no porta màscares? Saps?
No. Ah, perquè no sabien ni el que era, una mascareta. Podies anar al restaurant i abraçar la gent i tota aquesta història.
Ai.
I això és passat, ja és passat.
Quina nostàlgia, no?, de poder passejar i rodar pel·lícules sense mascareta.
Imagina't, jo que acabo, ahir vaig acabar de rodar la sèrie meva i hem estat amb les mascaretes des del primer dia que vam tornar fins a l'últim, fins al darrer, a més amb les tensions aquestes de no t'acostis, no m'estornis, un desastre.
Amb el que ens agrada tocar, amb el que ens agrada tocar a nosaltres.
A més, te n'adones el que t'agrada tocar quan t'ho prohibeixen.
Sí, senyor. A tu el confinament et va agafar a Colòmbia, és correcte, això?
Sí.
Hosti, Déu-n'hi-do, no?
Va agafar a Colòmbia i amb la por que no em deixessin tornar fins que va sortir el president i va dir sí, vamos a dejar volver, tal, tenéis dos dies. Aleshores vaig tornar, però no ho tenia molt clar. A més, jo m'explicaven que estava tothom a les cases ja així i nosaltres estàvem a la platja, perquè estàvem rodant amb un resort. Colòmbia no la vaig veure, la veritat. Em van portar, vam rodar i vaig tornar i no vaig sortir del resort. Però, clar, hi havia gent que els que no tenien fills i tal es van plantejar seriosament quedar-se allà, perquè, clar, era incomparable al Marc, als Marcs. Després és veritat que ha arribat allà i allà és molt pitjor, no? Vull dir que si et quedaves allà t'hi quedaves 4 mesos.
Vaja. Sí. I per molt resort que estiguis allà tancat, al final t'agafa... I tu vas tornar aquí i et vas posar a fer pastissos com un boig, pot ser?
Ja vaig tornar... Bueno, pastissos no, em vaig apuntar als pastissos que feia la meva família, no? I vaig dir, com es fa això? Jo bàsicament me'ls menjava. Amb cura, perquè em cuido bastant i tal, però sí. Hi ha un pastís especialment que és el carrot cake aquest que està a moda, el Jordi Cruz,
sí.
que per casa ha funcionat bastant, ha corregut bastant.
Sí. L'heu fet més d'una vegada, el carrot cake?
Eh?
Si l'heu fet més d'una vegada, és una recepta que s'ha repetit.
És que no et sento bé.
Ah.
La Rita diu que si el carrot cake l'heu repetit, si l'heu fet més d'una vegada. Si
no,
és...
no, si l'hem repetit. M'he menjat 3 o 4, sí.
Déu-n'hi-do. O sigui que, Jordi...
El confinament ha durat 2 o 3 mesos, no sé quan ha durat.
No, si no cal que ens ho expliquis. Clar.
Cada 15-20 dies, aprofitant un aniversari, o així, vull dir que bé, tampoc és que ho fes cada dia, no? Però bé, també he fet molt esport, vull dir que no...
Ara t'anava a dir, tot això, entre carrot cake i carrot cake, abdominals, flexions i hits, no?
Sí, no, bueno, també... Bicicleta, córrer, tinc un pati... Corríem, com si fos al pati de la presó una mica, no? Bueno, com que no pots sortir, doncs corres pel pati i dones voltes allà. I sí, bé, també, vull dir, que tampoc, perquè et mengis un pastís cada 15-20 dies, tampoc.
No.
No soc molt destroyer amb el menjar, menjo sa i això.
És veritat. Déu-n'hi-do les converses absurdes que tenim tots plegats per culpa del confinament, és una cosa curiosíssima. Però tenim el Jordi Sánchez no per parlar del confinament ni dels pastissos que s'ha menjat durant aquest confinament, sinó, com dèiem, per parlar de Superagente McKay.
Go!
Oh my God!
See you in hell.
Y ya está todo preparado para el partido de los partidos, el clásico con los dos equipos enfrentados en lo más alto de la tabla. Y en las imágenes vemos cómo el autobús del Real Madrid...
¿Y ese dónde va?
¿Cómo coño se te ocurre parar el autobús del Real Madrid?
Doncs estem sentint el tràiler de la pel·lícula que es va estrenar el dia 17 de juliol amb un autocine i a més a sales normals. Una altra particularitat del confinament és que recuperem els autocines. Pel·lícula amb Leo Harlem, amb Silvia Abril i amb Jordi Sánchez. Que, escolta, hi havia, Jordi, aquesta primera escena, que és la que hem sentit, que és la cobra de la pel·lícula, és una escena d'una factura espectacular, no? Quan la vaig veure, pensava, coi, sembla arma letal, això, està super perfecta.
Sí. A més, jo no, això de comèdia d'acció n'havia fet una altra, però és una cosa poc habitual.
La de Cuerpos d'Élite, no?
Sí. I, però aquesta està molt bé, jo no hi era en aquesta seqüència.
No? Tu no hi eres.
La vaig veure i dic, mare meva, s'ho han currat, això.
Però vols dir que estava molt bé malgrat que tu no hi eres? O gràcies a que tu no hi eres?
Bueno, és igual. Això que ho digui la gent. La veritat és que ens ho vam passar molt bé. També vam menjar molt bé, i això que no estàvem confinats, perquè jo aprofito les pel·lis per això, per visitar restaurants i menjar pescaito frito. Depèn d'on estigui, no? Si vas a estudis, doncs menges falada, no?
Però, tio, estem parant tota l'estona de menjar.
Estic obsessionat amb el halà, però és veritat, m'ho vaig passar molt bé, perquè saps què passa? Que la sèrie meva, la que s'assina, estem molt en el plató. Sí. I a cop i volta, quan t'enganxes una pel·li i tot, pràcticament tots són exteriors i estàs fora de casa i tal, doncs aprofites bastant. Ja té un punt de vacança el fet aquest de que tots surten de casa, la gent no se'n va a dormir a les seves cases, sinó estem tots en hotels i fas molta més vida social. I
això, clar.
A part del fet de fer la pel·li, perquè les pel·lis aquestes ens la vam currar moltíssim perquè ens hauria anat molt bé tenir una setmana més, i vam fer moltes hores, però bueno, sempre aprofites per donar un tomb i conèixer el país.
Allò i tot plegat. Però no sé qui va dir que rodar una pel·lícula bàsicament és esperar, no?
Bueno, en aquest cas no et pensis, eh? No esperàvem gaire, anàvem molt a pinyó. Ja et dic, en Sorgas va fer 7 setmanes i el director sempre deia, si tuviéramos 8 o 9, mucho mejor. I el Leo Harlem el van fotre, corre, pobre home. Es va passar tota la pel·li corrent. Jo, com que surto una mica menys, vaig descansar més.
Sí.
Però el Leo té moltes escenes de disparar i de córrer i tal. Jo recordo, bueno, estar allò assegut esperant i veure el passar com 6 o 7 vegades, cada vegada més sufocat, cada cop més lent i més suat. I sí, el tio li ha fet passar bastant malament. Jo m'ho vaig passar bé amb aquest penjat que em fan interpretar, que
sí.
El món està de vacances una mica, no?
Sí, a veure, la història és que el Leo Harlem és un policia de Carabanchel, que és un tros de pa espectacular i que després acaba a Estepona perquè hi ha la seva filla, amb qui fa molts anys que té una molt mala relació, i ensopega amb tu perquè t'acaben d'atropellar, et dona unes sandàlies de plàstico chino, i a partir d'aquí comença una relació que...
Bueno, el que li passa amb ell és que el traslladen allà en temporada alta i no té diners per pagar-se res.
Clar.
Perquè tot és caríssim. I a la vegada es troba amb aquest tio que viu amb un vaixell, que sóc jo, i que està més que la una, i són dos solitaris que es troben i es fan companyia, s'ajuden i acaben fent-se amics una mica, no?
Sí. I a partir d'aquest moment la pel·lícula es converteix en una buddy movie, no?
Exacte, i llavors a tot això, a part d'una part d'això, la història d'amistat d'aquests, de recuperació de la filla, la història tendra, doncs hi ha una intriga de màfies russes en la qual es veuen immersos i que una mica és la conya de la pel·li, d'aquesta barreja d'acció i comèdia, no?
Clar, a mi el que m'ha agradat especialment de la pel·lícula, a banda de la teva superinterpretació, ja que tinc el telèfon... No,
moltes gràcies.
El que m'ha agradat... No, sí, ja sabem. En Jordi Sánchez és una cosa segura, quan està davant d'una càmera, però deia...
No m'agrada, això que dius.
És que sí. Clar, però si tinc el telèfon, què et diré? Que no m'ha agradat gens? No, però igualment és honest que m'ha agradat. Però igualment deia que té moltes capes la pel·lícula perquè té aquesta capa de comèdia, té aquesta capa de la relació entre vosaltres dos, que és un altre nivell, segurament, la relació que té amb la filla, i després la trama aquesta de la màfia, que no podem explicar-ho perquè explicarem mitja pel·li, però la manera com comença la trama de la màfia russa, que involucra un gosset i la caca que fa mig al carrer enorme, impossible pel volum del gosset, això desencadena tota la situació que després ha acabat devenint la pel·lícula, no?
Exacte, és ben d'això. A partir d'una anècdota absurda que un tio que no vol pagar una multa acaben, doncs, a trets i corrent per ser punt. Sí.
El personatge teu és un personatge que dius que suposo que és una mica Carmelo, no?, per tu, perquè et permet també deixar-te anar i fer una mica el burro i al mateix temps tenir tots aquests nivells de registres, no?
Bueno, perquè és un tio que està, ha vingut això al món, està de vacances una mica i porta 20 anys allà i no sap ni per què hi va anar ni per què s'hi ha quedat. i sobreviu fent trepitxeos i s'ha passat la vida intentant lligar i pren els seus vinets, jalant i poca cosa més, no? I està en una edat absurda que diu, hòstia, potser podria haver fet més coses a la vida i es troba amb aquest i decideix ajudar-lo, no?
Sí, sí, de fet hi ha un moment de... Hi ha un moment que tot just s'acaben de conèixer pràcticament a la pel·lícula i ell li diu, no tengo ni puta idea de pa què vine a Estepona, no? I llavors explica, què faig a disjockey, faig a no sé què, muevo activos en mercados de riesgo, tota aquesta cosa que dius, ets un ningú, no?, d'alguna manera.
Sí, 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 a més és un tio que se suposa que és fill de casa bona i s'ha patejat l'herència del pare fent experiments que no li ha sortit bé, vull dir.
Quan t'arriba un personatge, Jordi, suposo que et deu passar, perquè és inevitable. Quan un destaca molt fent un tipus de registre, inevitablement els guionistes i els directors, sobretot, pensen sempre en ell per fer aquell tipus de registre. Arriba un moment que et cansa que et sempre plantin els mateixos papers o t'és igual? Perquè jo t'he vist, per exemple, en altres pel·lícules com En la ciutat, per exemple, La ciutat, que tenies un registre diferent i dius, hosti, que guai, no? Que bé.
Home, als actors ens agrada... Bueno, hi ha gent que diu que és còmic i ja està. Jo sóc actor, i llavors m'agrada molt que em donin coses diferents. Sí que és cert que et donen sempre la darrera cosa en la que t'han vist, amb la qual tenen tendència a repetir-se, no? Aleshores, home, el que passa que són comèdies, però no té res a veure l'Antonio Recio amb aquest personatge, no? Que és tot el contrari, no? Però sí, a mi m'encanta fer drama. Jo vaig estar fent ara Monte Perdido, que era un drama així rural i tal, i m'ho vaig passar molt bé. M'agrada molt canviar. Però, bueno, això ja depèn de la imaginació o de les ganes que tinguin els directors de provar. Jo, mentre sigui bo, perquè hi ha coses que no...
Que no són bones, diguem-ho, clar.
No, sí. No agafar-les. I ara això, com ho dic per no quedar malament, no? Però hi ha coses que sí, vull dir, igual que quan et dones que si t'estimes més tele, teatre, dic, mira, jo, que sea, però que sea bueno, que esté bien, que es pugui dir, doncs tant me fa.
Sí, senyor. Avui estem parlant a l'Estiu de Gràcia amb Jordi Sánchez, que parla de la pel·lícula Superagente McKay. Però clar, ara mateix el Jordi ens explicava que moltes vegades els directors et donen una pel·li en funció de l'última... un paper en funció de l'última cosa que t'han vist fer, però és que clar, en el teu cas portes... Quantes temporades fent La que s'avecina? 12, no, ja?
Sí, ahir vam acabar la 12. Sí, sí.
Això
és... La segona part de la 12 que estava dividida en dos parts, perquè ara ja, abans es feien 13 capítols,
sí.
I si anava molt bé, dèiem, va, farem 3 més. Ara no, ara se'n fan 8 i 8. Llavors ja les temporades estan dividides en dos blocs. Cada vegada són més curtes les temporades.
Clar.
Però si porto 13 anys.
Sí, exacte, 13 anys, 170 capítols, em sembla, i són, que són 12 temporades en total. Clar, en el món de la televisió especialment, i tu ho has viscut des de molts angles, quan un entra a fer una sèrie no sap si durarà 2 dies o 13 anys. T'ha tocat la loteria, no?, amb aquesta sèrie, d'alguna manera.
Bueno, a més, la veritat és que la gent diu, no, tots fent el mateix i tal, li dediquem 4 mesos a l'any, més o menys, 4 mesos i mig, jo segueixo vivint a Barcelona, pujo i baixo cada setmana perquè fem 4 dies a la setmana, vull dir que no és una feina especialment esgotadora. El que sí que és veritat és que com que el repeteixen, cada capítol l'han fet com 5 o 6.000 vegades, no és mentida, eh? Vull dir que entren en el bucle aquest que el comença a posar pel matí i quan acaba torna a començar, i això dona la sensació que sempre estem fent això. Però jo li dedico 4 mesos l'any aproximadament, només.
Per això no vius a Madrid, i per això ets un senyor que viu
a
l'AVE, també.
No, no visc a Madrid perquè vull conservar la meva família, llavors. aleshores, jo tinc un pacte que o dilluns o divendres no treballo i
allargues el cap de setmana.
3 dies a Barcelona i 4.
I escolta, què fas tantes hores a l'AVE o al tren?
Doncs m'agrada cada vegada més, fixa-t'hi tu, eh? Perquè és el moment en el qual jo trec a l'ordinador, trec les pel·lis, estudio els guions, trec una fiambrera, com a casa. De fet, m'agrada molt no trobar-me a ningú. No, dic, mira, avui estudiaré aquests dos guions i després em posaré una pel·li. A vegades em talla la pel·li quan arribo a Barcelona o a Madrid. Merda, podria haver durat un minut més. És com una mena, un despatx particular. L'únic que no faig és parlar per telèfon, perquè em molesta tant que ho facin els altres que jo no ho faig.
Però que no vas al vagón del silencio de l'AVE?
Això anava a dir.
Bueno, també de tant en tant, però no el demano, no me'n recordo mai.
A mi em fa molta gràcia...
Hi ha gent que s'instal·la allà i parla i com si estiguessin a casa, i bueno, si tu com a casa pots estar molt còmode, però no estàs a casa, no?
És que a mi em fa molta gràcia el vagó del silencio, perquè alguna vegada hi he anat, per equivocació, eh? I hi ha com la sensació que si parles algú et fotrà un tret. I parles una mica amb el del costat i la gent et mira, saps? I és el millor vagó per concentrar-se, però també és veritat que hi ha gent que compra el bitllet sense saber-ho i estan allà pensant, què foto aquí? Jo que no callo ni sota l'aigua, no?
No, i a més surten a fora, que això és el pitjor, surt tothom a la plataforma i parlen tan alt que se sent molt a dintre, amb la qual no et soluciona gran cosa el vagó del silenci.
Sí, sí. Escolta, quan estaves tu a l'Institut del Teatre estudiant per ser actor, que era el que realment tu volies fer, tot i que, com has explicat moltes vegades, eres infermer de professió, però vas entrar a l'Institut del Teatre, com et veies que et passarien coses així? O era un desig que deies, bé, jo no sé si passarà o no, a mi m'agrada interpretar i que arribi el que arribi?
No, jo era especialment pessimista. Jo vaig entrar a l'Institut del Teatre i vaig dir, mira, jo només, si em puc quedar aquí de profe, ja en tinc prou a la vida. És que ja em semblava tan meravellós tot el que m'estava passant que havia deixat d'estudiar bioquímica i coses d'aquestes, a estudiar dansa i oratòria i podíem fer ballar a les 2 del matí d'un dimarts, que hòstia, això és una meravella, i això jo em vaig descobrir un món nou, no? I em semblava tan impossible accedir-hi, i de fet quan vaig acabar tampoc no em van trucar allò que ens van cançar el telèfon, vull dir, ens ho vam muntar molt nosaltres, ens vam muntar una companyia, ens vam muntar una productora. No m'esperava per res que funcionés així, perquè a més és una feina complicada i hi ha molt d'atur i és complicat. Bueno, no, jo estic encantat.
I Jordi, mirant enrere...
Parlo amb tu, vaig tocar amb fusta.
Sí, sí. Mirant enrere, diries que hi ha alguna cosa, alguna sèrie, alguna obra de teatre, no sé, algun element de la teva carrera professional que va fer que diguessis aquí va ser el canvi, aquí vaig entrar en una roda que encara continua, o no?
Sí, jo quan vaig fer Crampac la vam estrenar a l'Institut del Teatre i tal, i llavors a través del Joan Uller vam anar a Sitges i això, i quan es va estrenar Crampac és quan vaig dir, potser hi ha llet a dintre, no? Perquè hi ha aquesta cosa que et pregunta, però com sents si entra aquí, no? Quan vaig estrenar a Crampac, i després d'això me'n vaig anar a casa, i quan em va trucar el Belvel el primer cop per fer un paper al Mercader de Venècia, vaig dir, bueno, doncs és això, no? Jo aquí sí que amb Crampac i el Mercader sí que, bueno, és com una mica el clic, no? El pas de sobreviure fent d'infermer però actuant els caps de setmana a guanyar-te la vida amb això.
Clar. Joan Uller, el tenim aquí de col·laborador, no sé si ho saps, bueno, no ho saps, però el tenim de col·laborador, el Joan.
Ah, no ho sabia.
Sí, sí.
Fa molts anys que no ens hem vist. Però ell va ser el que ens va dir, vinga, tireu cap allà, fitxes.
I va ser el que es va fer...
De fet, amb Crampa, que ens van ajudar molt els professors, perquè també el Pere Planella, que era, també em va dir, vine a casa, parla amb el Guillem Jordi Graells, que et vol donar uns consells, i no sé què. Ens vam... El que era professor de l'Institut del Teatre de l'època ens va embolcallar molt bé. No s'arropó, com diríem en castellà.
Sí, senyor. Encara escrius, Jordi?
Sí.
Sí, eh?
Sí. Sí, i a Madrid he estrenat un parell de coses que em funcionen molt bé. Vaig fer una versió de l'Eunuco, que escric sempre amb el Pep Anton Gómez, i vam fer una versió d'una obra, un clàssic, que vam estrenar al teatre que és tan maco de Mèrida, i després va fer 2 anys de temporada, i després una funció que es diu Mitat i Mitat, també l'hem estrenat aquí i tal. Sí. Ara estrenaré una cosa al gener, també. És més fàcil d'estrenar a Madrid, fa ràbia, però
sí.
A mi em costa menys. Bueno, perquè també és cert que a Barcelona, quan havíem treballat amb el Joel, doncs era tot el pack, no? Érem els creadors, els productors, sortíem com a actors, érem els dels plats bruts i tal, i ara estrenar només com a autor, doncs no és tan fàcil.
Però, sí.
Ho vaig estrenar fa 4 anys, una funció, que és d'avui no sopem.
Entendries la teva professió d'actor sense escriure? L'acaba de rodonir o és al revés?
No ho tinc molt clar. Jo m'agrada molt. Jo quan estic actuant i estàs al plató, que saps que ple de gent i tal, i portes 3 o 4 mesos, dic, oh, tinc unes ganes ja d'anar a casa a escriure. I quan porto molt a casa, tinc moltes ganes del plató. jo, no, aquesta cosa que ha estat absolutament casual, el fet de... perquè vaig començar a escriure perquè era molt liberador, és molt liberador, no? I perquè m'agrada, em genera molt benestar i plaer, etc. Ha arribat a aquest consens de les dues coses i no... m'agrada molt poder fer les dues coses. Cap més, no m'agrada dirigir, no ho fa mai, però escriure i interpretar... si puc fer-ho sempre fins al final, jo encantat de la vida.
I per anar acabant, i el paper de pare, què tal? Que aquesta és una cosa que es tria, però...
El paper de pare, jo suposo que te'l deus saber quan ja no cal, no?
Perquè en tens dos, oi? De quines edats?
Sí. No, ja són grans, 18 i 21.
Hombre, ja els tens educats, home.
No sé.
Ha marxat de casa o encara no?
Estic bé, són bons xavals. No han marxat, no. I tampoc tinc cap pressa, perquè marxin. Vull dir que hi ha gent que tinc unes ganes que fotin a la cama. A mi m'encanta que tinguin a casa. Per això els he tingut.
Sí.
Però és una... bueno, és aquestes coses que bueno, suposo que quan has acabat o quan ja estan molt grans, dius, hòstia, ara començo a saber com es feia, no? Però bueno... és així, com tota la vida, no?
Però per això els avis són més bons després, perquè ja han fet tot l'aprenentatge aquest i llavors saben tractar millor els nets.
Bueno, són aquestes coses que, bueno, dius, sempre et sents culpable, a més com tenim aquestes educacions judeocristianes, no? I potser no he fet prou, potser... però vaja, jo no m'he quedat ni un cap de setmana a Madrid des que va començar la sèrie, molt pensant en això, no? Perquè quan jo vaig haver de venir em sentia fatal. Dic, hòstia, 4 dies aquí, jo els enviava vídeos, i ara em diuen, escolta, que no te'n vas.
Sí que passa, sí. Jo en tinc 3, una de 16, una de 15 i una de 12, ja m'ho diuen.
3, pensava que en tenies 2.
No, què va, tio? No, sí, per això estic tan demacrat, perquè jo sí que vull que marxin ja. La de 12, per exemple, ja. Que se'n vagi el... No, és
mentida. Però, per exemple, en el confinament no és el mateix tenir dos crios de 5 i 6 anys, no. 7 o 8, que tenir-los d'aquestes edats, que cadascú es tanca la seva habitació, et trobes per això, per cuinar... bueno, té aquesta part que t'han obligat a quedar-te a casa i intentes treure-li partit, i si tens la sort de tenir espai, que és fonamental també, com és el cas, doncs...
Clar.
Té els seus rotllos.
És que jo estava pensant en tu a una reunió de pares i mares de l'escola, per exemple. Que una cosa és ser un personatge anònim i l'altra cosa és que vagi un dels protes de Lo que se vecina a dir coses a les reunions de pares i mares, no?
Jo no soc molt de parlar amb veu alta, t'ho dic. Encara que com a actor, o sigui, com a persona, vull dir, no soc d'aixecar i dir... A més, a les reunions hi ha gent que li agrada molt parlar, no? I que quan ja vol marxar tothom... Però per què els han donat una pizza el dijous? Hòstia, ara hem de parlar d'això, no? Jo no soc molt de parlar amb veu alta. I després hi ha hagut escoles que han fet com si això no passés, que és curiós, no? Que diuen, bueno, aquest és d'allò, però no li direm res del tema. No? És que es genera un ambient estrany, no? I aquí, després de molts llocs, doncs, absolutament normalitzat. No?
Doncs ho hem de deixar aquí. Jordi Sánchez, moltíssimes gràcies per haver passat per l'Estiu de Gràcia. Passa molt bon estiu. Espero que no es tornin a confinar tots.
Esperem que no en tinc cap gana.
Espero que la...
Confinem-nos voluntàriament, si volem, però...
Això sí.
Això és un altre tema.
Això sí, perquè si no, al final, el carrot cake acabarà amb tots. I us recordo que podeu anar al cine a veure Superagente McKay, que es va estrenar el dia 17 de juliol, que passarà una molt bona estona. Riureu, tindreu un punt d'emoció, fins i tot un punt de tensió, d'adrenalina per l'acció de la pel·lícula. Jordi, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
A Catalunya Ràdio, Estiu de Gràcia.